per instar l'equip de govern del PP a construir un tanatori municipal. També ho havia demanat Avançam. Ens ho conta Carles Marques.
La nova funerària de l'Aió, Essència Serveis Funeraris, creu que és necessari per a la població fer un tanatori amb sala de vetles i crematori. Escoltam Débora Cardona, gerent de l'empresa.
Ja és prou dur passar per un dol de tenir que perdre un difunt, com a més haguem de transportar totes aquelles persones. En tenir un espai acondicionat per això fa que tothom estigui més còmode.
Al carrer els ciutadans també troben que és necessari.
Hombre, jo crec que és necessari. Nosaltres vam perdre un cunyat fa uns anys i vam haver d'anar molt a fer totes aquestes gestions allà. Haurien de ser més fàcil, més efectible per la gent.
Però el que no és necessari, se gasten un dineral i una cosa per la gent major, és el que sigui, no ho gasten.
Que estaria molt bé tenir-ho. És un servei més, donaria molta facilitat a les famílies.
Troc que hi ha prou població allò com per poder fer una cosa d'així, no va d'anar, no sé, a Mo o una altra banda que no siguis poble.
No és l'únic problema del cementeri de l'Aió. Sentim altre cop Débora Cardona.
Únicament tenim dues càmeres frigorífiques. Hem de demanar permís a Mercadal o bé a la banda de Mo també. Clar, aquí ens trobem que quan n'hi ha dos ja està ple i, per tant, no podem seguir donant servei.
Avançam i PSOE, partits de l'oposició, han demanat que es faci el tanatori ja. El PP afirma que cerca el finançament per executar-lo.
8:46, en Rodríguez Zapatero declara avui a la comissió d'investigació del cas Coldo al Senat. L'expresident del govern espanyol, citat pel PP, haurà d'explicar la seva participació en el rescat financer públic a la companyia aèria Plus Ultra.
Així és, està citat a partir de les 9:30 d'aquest mateix dematí, en la que serà la seva primera declaració en aquesta comissió a la Cambra Alta, en la que ja s'han celebrat més d'un centenar de sessions aquesta mateixa legislatura, com per exemple la del president espanyol Pedro Sánchez i d'algun dels seus ministres. Val a dir que Zapatero no està investigat judicialment en aquest assumpte. Un jutjat de Madrid va obrir una instrucció per indicar justament sobre si part del rescat va ser utilitzat o no per blanquejar doblers de la corrupció veneçolana.
Als tribunals, la jutgessa de la Dana pren declaració aquest dilluns al diputat de Medi Ambient, responsable del Consorci Provincial de Bombers.
Casabelino Mascarell haurà d'explicar avui davant la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de les inundacions mortals, qui va ser el seu paper el dia 29 d'octubre. El màxim responsable dels bombers va ser citat després de la declaració del president de la Diputació, Vicenç Mompó.
Una compareixença judicial avui que arriba l'endemà d'una altra manifestació de les associacions de víctimes de la Dana.
Han exigit veritat, també justícia i reparació en una marxa que ha recorregut tot el centre de València. El lema, una vegada més, demana responsabilitats al ja expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Escoltam a Toñi García, que és familiar de dos morts, i a la presidenta de l'associació de víctimes, Mariló Gradolí.
Basta ya de ineptos y que hagan el favor el presidente del Partido Popular, Feijóo, que le obligue a dejar su acta, que lo tire del Partido Popular y que acabe en la cárcel como se merece.
No nos van a callar ni nos van a dejar en casa. Vamos a salir para seguir reivindicando verdad, justicia y reparación, porque hasta ahora los únicos que han dicho la verdad en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja son las víctimas, los familiares de las víctimas mortales.
També als tribunals comença el judici a l'excomissari Villarejo i altres dos periodistes pel cas del mòbil de Dina Bouselam.
I serà l'Audiència Nacional que jutja a partir d'avui a l'excomissari a dos informadors de l'extinta revista Interview pel cas relacionat amb el robatori del mòbil de l'exassessora de Pablo Iglesias el 2015 i els suposat ús en perjudici de Podem de la informació que en guardava.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Tot i que la Diada de les Illes Balears es va celebrar ahir diumenge, el trasllat del festiu aquest dilluns fa que continuïn les més de 300 activitats programades arreu de l'arxipèlag. El punt amb més ambient durant tot el cap de setmana ha estat el passeig Sagrera Palma.
Sí, així és, i de fet en aquesta zona s'hi concentren més de 175 paradetes de gastronomia, també d'artesania, una xifra totalment rècord. Obriran fins a les 10 del vespre, oferint una darrera oportunitat per tastar productes típics de les illes. La proposta gastronòmica, de fet, ha triomfat entre els residents.
És una copa de patata amb un mousse de sobrassada i...
Porno y calçot.
Sí, y está muy bueno.
Pues me ha gustado todo. Ahora estoy con una degustación de quesos, un plato de quesos. Y pues muy bien con la familia, disfrutando del Día de Baleares.
I també, de fet, hi hem vist molts visitants de fora, molts de turistes que s'han endut una bona lliçó sobre el nostre menjar.
No sé el nombre. Yo lo nombro...
Camailot y butifarrón. Porque le he dicho chorizo y dice no. Botifarrón, digo, bueno, botifarrón.
Y una abraçada també.
Tot i que alguns han preferit apostar per les nostres begudes tradicionals per gaudir del dia.
Està perfecte, hem vingut des de matí de prest, hem fet una copa d'herbes, després hem ballat a la plaça de la Reina amb estall de vermadors, i ara voltar i a firar un poquet i fer un poc escollo i a menjar, a fer dos beures i passar dia per aquí.
Però el cert és que més enllà del menjar, les paradetes també permeten comprar productes artesans d'artesans locals que celebren la bona acollida del públic.
És una forma d'impulsar el producte local, el producte mallorquí, les coses fetes com els nostres avantpassats feien, artesanes, i la veritat que ens ajudin d'aquesta manera de fomentar aquest producte és un 10.
Sincerament, el producte local té molt bona acollida, vol dir que la gent que ve pues, té molta acceptació i la veritat que estem molt contents. Ahir no sabíem on posar mos, hi havia coves, o sigui que això és un moment per que nosaltres pensem que sí, que ara davant de veres és mallorquí de tota la vida. I els que ve de fora també que estan aquí pues, es decideixen a comprar un producte local.
Pues molt content perquè la veritat és que som un bon equip de productors i disfrutem molt d'estar aquí tots plegats i fer un poquet d'empeny en els nostres productes.
Una gentada, per tant, ja els escoltau. A més de tot això, qui s'apropi avui també a la zona podrà gaudir d'actuacions de música tradicional, d'un cercavila amb cavalls menorquins a les 12 del migdia i de la jornada de portes obertes dels edificis de les dues institucions principals de les Balears, ja ho sabeu, el Parlament de les Balears i el Consolat demà.
De fer mirar la lluna, de fer creure que esté.
La cantant Júlia Colom oferirà dissabte que ve a Manacor el seu únic concert a Mallorca a la gira de presentació del seu darrer disc Paradís, un treball que va publicar la tarda passada.
L'artista Vall de Mocina recalarà a l'Auditori de Manacor després d'haver actuat pel mateix motiu a Barcelona, també a Madrid i a Roma. Paradís, que és el seu segon treball discogràfic després de Mirama, ha sigut donat, recordem-ho, per la revista Enderroc com a millor disc de cançó pop el 2025, segons la crítica, i tercer millor disc de l'any en totes les categories.
La sàtira política arriba als escenaris amb una producció pròpia del Teatre de Petra. Dissabte que ve s'hi estrena una versió renovada de l'òpera dels Tres Cèntims. Una proposta crítica i provocadora amb humor i drama que després de l'estrena començarà una gira per diferents municipis de l'illa.
L'òpera dels Tres Cèntims arriba ja amb una nova mirada, escrita per Helena Gelabert, amb la direcció musical d'Andreu Julià i sota la direcció escènica de Josep Lluís Gallardo. Aquí escoltam.
Tot la restrenam, donam una visió una mica més actualitzada a nivell de text, a nivell de relacions entre els personatges. Està plantejat des d'una òptica divertida de comèdia, però també té una part dramàtica interessant, és molt complet.
La producció del Teatre de Petra reivindica el teatre com a eina de reflexió social.
De fet, ambientada l'any 2055, l'obra original de Bertolt Brecht situa l'espectador en una societat totalment col·lapsada per la corrupció, també l'egoisme i la cobdícia. El sistema ha perdut credibilitat i la dignitat humana és un bé ben escàs. Tot sota la mirada del protagonista, aquí el ganivet, interpretat per Ferran Montero.
Com un ets polític amb molt de poder, no? que controla una mica tot l'engranatge de lo que està passant damunt l'escenari. I la veritat és que ha estat un projecte on hem hagut de ser molt disciplinats.
Heu de saber que el projecte és semiprofessional, però la qualitat del muntatge evidencia la riquesa creativa i alhora interpretativa dels seus integrants. Júlia Bredó fa de Poli Pichu.
La part més difícil, ajuntar totes les peces, perquè cadascú ha fet feina per separat, diguem, i després juntar-ho tot és quan ocorre la màgia, no? Quan ho veus tot junt i al·lucines.
I Petra viurà ara, per tant, l'estrena de l'obra dissabte que ve i serà el punt de partida de tot un recorregut per l'illa on cada funció vol ser una experiència compartida.